Demà, darrera edició del setembre cultural a Can Llobera. Un encontre demà que versarà sobre la revolució russa en el seu centenari. Debatran la qüestió els historiadors Antoni Marimón i José Luis García, moderats els dos per Pere Sales. Ara tenim amb nosaltres tant a Toni Marimón com a José Luis o a Pepe García, com ho coneixem aquí tots a Pollença. Benvinguts a la ràdio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, avui, ara baixa mateix, llegia un text d'un historiador molt conegut, que és Josep Fontana, que aquest text parlava o explicava per què ens convé estudiar la Revolució Russa. I he pensat que això podria ser un interessant punt de partida per parlar amb vosaltres, traslladar-vos aquesta pregunta que podem contestar així una mica a gran trets, perquè és interessant ara estudiar de nou o al manco fer un debat com el de demà, que versi sobre la Revolució Russa ara que va fer 100 anys que tot això va començar. Què diríeu en aquesta pregunta de per què ens convé estudiar la Revolució Russa?
Home, és una pregunta realment important. Jo crec que un dels motius principals seria perquè per primera vegada en la història un estat va quedar en mans d'un partit polític concret que volia una alternativa en el capitalisme. És a dir, això no havia passat mai fins en aquell moment, hi havia hagut moltes revoltes obreres, hi havia hagut autèntics aixecaments, però mai un estat havia estat controlat per aquest moviment marxista, obrerista. I en el cas de la Revolució Russa sí que ho va ser, i això donarà lloc a molts anys d'existència d'un nou estat, d'un nou model, d'una nova societat, d'una nova manera fins i tot d'entendre la vida, que serà el model soviètic, en tot el bo, en tot el dolent que va tenir això.
Mm-hmm. Pepe?
Sí. Bé, home, jo crec que qualsevol fet històric, no?, mereix la pena ser estudiat, perquè bé, de qualsevol fenomen històric se poden treure conclusions, no?, i se poden treure aprenentatges, que és una de les funcions principals de la història. Si a mi s'estan parlant de la revolució més important de segle XX, no?, i que va marcar totalment el segle XX, perquè és claríssim que el segle XX ha estat marcat per la creació de la Unió Soviètica, després va entendre tot el que és la Guerra Freda, i bueno, per alguns, com Hosban, inclús se pot dir que una mica la revolució russa és el segle XX, no? En el seu començament, en la Primera Guerra Mundial, que va ser una mica el detonant de la revolució, i el final de la Unió Soviètica, que en 1991, que marcaria una mica el final del segle XX, no? I bé, jo crec que un fenomen com aquest, que va transformar el país més gran del món d'una autocràcia que pràcticament acaba de sortir d'unes formes més pròpies de l'edat mitjana que de l'edat contemporània en un país comunista, n'hi ha molt de coses a xerrar i n'hi ha molt de coses a aprendre d'aquest fenomen.
Mm-hmm. Per tant, parlant d'un fenomen que al llarg del temps va tenir conseqüències a nivell mundial i, com tu ens explicaves, va marcar el que seria el segle XX. Ho dic per aquells que potser no estan molt familiaritzats amb aquest episodi, en aquest moment històric, que poden pensar que Pintura Rússia ens queda molt en fora i que la revolució encara més. Vull dir que parlareu de segle XX, també. En context europeu o mundial, fins i tot.
Sí, bé, la veritat que no s'ha enviat avui per una mica de sesos, no? Però sí que evidentment és un dels temes a parlar, no? O sigui, la dimensió mundial de la revolució, i bé, no hem d'oblidar que després de tot, si se van crear partits comunistes, inclús a Mallorca, no?, va ser a partir de la revolució russa, no? I que en Espanya se parla de trienni bolchevic en els anys posteriors a la Revolució Russa per l'increment de la conflictivitat laboral i social que va haver, no? Va ser en el seu moment va ser un far, una il·lusió per els obrers, no?, de tot el món, de que realment se podien canviar les coses i que realment havia una alternativa al capitalisme.
Uh-huh. I va ser el contrari, també. Va ser un focus de temor, de por, que va, d'alguna manera, cohesionar els sectors més conservadors i, en alguns casos, sens dubte, va ajudar a la consolidació del partit de caràcter feixista en el període d'entreguerres, que se varen definir ells mateixos com a declaradament antibolxevics, anticomunistes, antisoviètics. I això una vegada més ens dona una mesura de la importància d'aquest fenomen. I posteriorment, ja en el període de la postguerra, en un context, afortunadament, menys postguerra de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945, en un context no tan violent, jo crec que va tenir un efecte molt positiu en el sentit que la possibilitat que hi hagués funcionant un model alternatiu en el capitalisme obligava el capitalisme a haver de fer concessions en els treballadors. I això va ser molt positiu per crear un estat de benestar, per crear una sanitat pública, per crear una escola pública i per tenir uns 30 o 40 anys en els quals els sectors treballadors d'Europa Occidental varen conèixer unes millores importants. En canvi, precisament quan el 1991 cau el bloc de l'est, cau el sistema capitalista, hem assistit a una contraofensiva liberal que ha estat d'una magnitud extraordinària. Els drets dels treballadors d'Europa Occidental del 2017 són sensiblement inferiors a lo que veren, per posar una data, el 1987.
Mm-hmm. Per tant, ara que et celebra el centenari, és un moment per tant per considerar, com tu deies ara, que hi ha coses que tenim ara, no sé, com no, la jornada laboral de 8 hores posem, no sé, que tenim gràcies a idees socialistes i comunistes, tot i que després de tota aquesta caiguda del mur de Berlín, aquestes idees en cert sentit haguin estat com una mica denostades, no? Moltes coses de les que tenim són a partir d'idees socialistes o comunistes.
Bé, bueno. jo faria bastant més ampli, no? O sigui, jo parlaria de moviment obrer, no només socialista o comunista, sí. Perquè evidentment el principi del moviment obrer no és el comunisme ni el socialisme, o sigui, podríem començar a parlar del ludismo, del carpismo, i després tampoc hem d'oblidar els anarquistes, perquè sí. No hem d'oblidar que evidentment si a Espanya havia un moviment obrer fort, no era el moviment comunista marxista, sinó que era el moviment anarquista, no? O sigui, que vull dir que tampoc podem reduir la lluita del moviment obrer només al moviment socialista comunista, perquè és molt més ampli i anterior a ell.
Toni, digues.
No, que això és ben cert, no? Evidentment que hi havia altres sectors, fins i tot sector republicà d'esquerres, que també reivindicaven aquestes millores, no? Però jo crec que el fet que hi hagués un gran estat que tenia un model diferent era un factor molt a tenir en compte. És a dir, el model era real, i de fet són de socialisme real el que hi havia a lo que hi havia la societat, a lo que hi havia la Unió Soviètica, per bé i per mal, perquè ara hem dit, fins ara només hem dit elements positius, també en poden trobar molts d'elements negatius en aquest model soviètic. Per posar un exemple, la manca absoluta de llibertat política pràcticament durant tota l'existència de règim soviètic.
Clar, de fet, demà el que estan convidats és a un debat entre dos historiadors, moderats per un altre historiador, per Pere Sales, perquè la revolució russa i tot el que va venir posteriori és un tema que és controvertit i que genera posicionaments, diria. Quins punts trobeu per vosaltres que són els més controvertits en relació a la revolució russa?
Como la veritat que n'hi ha... és un tema que quan escoltes programes o historiadors sempre tots diuen la dificultat de tractar un tema que durant anys, no, sobretot durant la Guerra Freda, pues evidentment no se veia d'una forma molt bipolar, no? O estaves a favor o en contra, uns no veien res positiu i els altres res negatiu, no? Jo crec que la feina dels historiadors és una mica anar completant les visions i anar posant diferents punt de vista i a poc a poc completar una visió més global i en conjunt de tota la revolució, no? Jo coses, per exemple, com ha dit el company del tema de la influència de la revolució russa, fins quin punt ha estat clau la creació de la Unió Soviètica en què hi hagi un estat de benestar, no?, als països capitalistes, doncs aquí és un tema controvertit, no? El paper del campesinat en la revolució. O sigui, darrerament clar, des que va caure la Unió Soviètica se van obrir arxius, no? Crec que s'ha avançat bastant en estudiar la revolució, que abans era molt complicat, i han aparegut molts aspectes que crec que, bueno, el paper del Partit Social Revolucionari, el paper de les dones, n'hi ha molt de coses, molt de punts, no te diria que són controvèrsies, sinó que abans no se xerrava i que ara se xerra i que ens dona una visió molt més completa que aquella visió simplista d'un partit bolxevique que fa un cop d'estat i pren el poder i posa una dictadura que acaba en un Stalin que és un genocida, i jo crec que és un tema molt més complex ara i que s'han obert molt de vies d'investigació i com estan obertes o no fa tant de temps que s'han obert, doncs ara és quan ens toca als historiadors anar pulint aquests tots aquests temes en torn a la revolució.
Sí, hi ha molts temes que són que poden ser objecte de debat, com per exemple els papers dels anarquistes durant la revolució, els papers de les minories nacionals, que eren molt importants dins l'antic imperi, dins l'antic imperi rus, el paper del període entre febrer de 1917 i octubre de 1917, en què hi ha un règim, diguem-ne, liberal burgès que ocupa el poder i que és un règim, bueno, relativament semblant a una democràcia de tipus occidental, no? Fins a quin punt aquest règim era democràtic o no era, o era un règim ineficaç, perquè s'ha d'especificar que la Revolució d'Octubre no és contra l'autocràcia zarista, sinó que és contra aquest règim sorgit de la Revolució de Febrer. Després també hi hauria el debat, veurement, si va ser determinant suc de la força, o si bé també hi havia un suport popular molt important en els bolxevics, o fins a quin punt arribava el suport popular en els bolxevics. És a dir, són molts de temes que, com s'ha dit abans, els historiadors van clarificant i se van publicant nous llibres i nous articles i cada vegada tenim més element per formar un judici que, des del punt de vista de la història, seria sempre cercar el que és més aproximat en els fets històrics, a la veritat que va passar, a la realitat que va passar en aquell moment, no?
Molt bé, i d'això serà del que parlareu demà. Com està articulat una mica? Tindreu intervencions alternes? Està obert també intervencions del públic? Què teniu pensat per demà?
Bé, l'esquema que m'ha marcat una mica en Pere Salas, no? És una sèrie de preguntes que s'anirem alternant contestant i sempre qualsevol de nosaltres podrà completar o rebatre o donar-li més forma, i evidentment sí que habrà un torn de paraula pels assistents, que bueno, a mi tampoc m'importaria que dins el debat, perquè crec que tenim molt d'historiadors apoyant-se i d'interès en història, puguin aportar els seus punts de vista també sobre el tema estatal, no? Jo crec que sobretot també se tracta de fer-lo ameno, no? I que a la vegada pues, hi hagi contingut.
Vols afegir alguna cosa, Toni?
No, que com més gent intervengui millor, és a dir, el més interessant seria que hi hagués una participació en aquest debat, no? És a dir, nosaltres si podem oferir algunes idees, algunes línies de debat i després la gent que es posi també la seva opinió, la seva visió de la importància del fet i de la transcendència de la revolució russa.
Molt bé, i de recordar als nostres oients que això serà demà divendres a les 8 a Can Llobera, la revolució russa en el seu centenari. Aquest debat a càrrec de Toni Marimon i Pepe García, que han tingut aquesta estoneta aquí a Ràdio Pollença amb tots nosaltres. Moltes gràcies i ens veiem demà a Can Llobera. Aquesta és la cita a la nostra agenda. Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Adéu.